Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. Continuen les tasques per retirar el vagó del tren de mercaderies accidentat ahir a la tarda a Sant Boi de Llobregat. El comboi va xocar contra un tren de passatgers de Ferrocarrils de la Generalitat, que ha deixat un mort i una norantena de ferits, dos d'ells greus. Anem cap allà, perquè hi tenim a la Sílvia Muñoz. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. Ara mateix hi ha dues grues de grans dimensions i desenes d'operaris treballant per retirar i ajudar en la investigació dels Mossos d'Esquadra, que mira d'esclarir l'origen de l'accident on va morir el conductor i una norantena de persones ferides. Mentrestant, continua el servei alternatiu per carretera amb autobusos que connecten les estacions de Ferrocarrils de Sant Boi, de Llobregat i Molinou. Sembla ser que no hi ha problemes ni afectacions entre els usuaris, més enllà del desconcert que genera la situació.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I encara sobre l'accident, aquest matí la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, ha explicat que el tram on van topar els trens està en obres i ja circula sempre a poca velocitat, ja que es troba just a la sortida de l'estació. A més, també ha dit que s'està fent una investigació detallada, però que tot apunta a una fatídica coincidència i a la mala sort. Ho ha dit a Ràdio Estel.
Pel que fa al tren de mercaderies, en aquell moment va ser quan es va trobar amb el tren que sortia de l'estació, es va produir aquest bolcatge i van impactar. Per tant, va haver-hi un punt de mala sort, de la coincidència, no?, dels dos vehicles que es van trobar.
La via on es va produir el xoc és compartida per trens que transporten passatgers i també mercaderies. Tot i l'accident, Subirà ha assegurat que per ara no hi ha sobre la taula que deixi de ser així, i ha recordat que el transport de mercaderies és un servei fiable i de gran utilitat per tota l'economia del país. Canviem de qüestió. Aquest dimarts els sindicats de mestres han convocat una vaga parcial des de les 8 del matí fins a les 10. El primer acte reivindicatiu de la jornada s'ha produït a Barcelona. S'ha tallat la Gran Via i la Ronda Litoral. També hi ha hagut talls de la C60 direcció Marató i a Tarragona. Una cinquantena de protestants han tallat durant més de mitja hora la rotonda de les Gavarres. Aquesta és la primera de les jornades de protesta, però també hi ha convocada una aturada durant tot el dia de demà i per dijous 9 de juny. A més, una vaga parcial dijous dia 2 de juny. Més qüestions, perquè la justícia belga ha tornat a rebutjar aquest matí l'extradició del raper mallorquí Valtònyc. El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha tornat a reexaminar el cas del cantant després que el Tribunal de Cassació de Brussel·les estimés en part el recurs que la Fiscalia Espanyola havia presentat davant la justícia belga. És per aquesta mateixa raó que Valtònyc ha tornat a ser jutjat a Gant, aquest cop només tenint en compte l'acusació per injúries a la corona per una sala de jutges diferents de la que ja va rebutjar la seva extradició anteriorment. La Fiscalia belga té per ara 24 hores per recórrer la decisió i, si no ho fa, el cas quedarà tancat definitivament. I avui el Consell de Ministres aprovarà la modificació de la llei de l'avortament que permetrà l'avortament a les noies de 16 anys sense el consentiment dels seus pares. La directora del Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona, la doctora Carmen Benito, en una entrevista a Ràdio Estel, ha exposat que una menor de 16 anys no està acabada de formar com per prendre una decisió tan important com aquesta.
Me llama la atención que una menor sea capacitada para hacer una decisión tan importante al respecto de una vida de un inocente, sin el consentimiento de los padres, sin el consentimiento de alguien ascendiente en su formación, que pienso que es una niña que todavía no está terminada de formar y que esta decisión es sumamente importante.
La també directora del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de Bellvitge, de l'Institut Català d'Oncologia i de l'Hospital de Viladecans ha apuntat que amb aquesta modificació de la llei de l'avortament es demana als metges anar en contra del jurament hipocràtic. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça femení torna aquest matí a la feina després del dia lliure d'ahir i ho fa per preparar la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte, l'últim gran repte d'aquesta temporada. El Barça és el vigent campió de la Champions després de guanyar 0-4 al Chelsea ara fa un any. En aquesta edició es jugarà el trofeu contra l'Olympique de Lió, que ha sigut 7 vegades campió d'aquesta competició europea. A més, les jugadores de l'equip francès ja van guanyar la final al Barça, va ser l'any 2019. Pel que fa a l'equip masculí, no torna a la feina fins al proper divendres, amb la Lliga arribant al seu final i sense estar lluitant per cap gran objectiu. El tècnic Xavi Hernández ha donat 3 dies de festa a la plantilla. El Barça, recordem, no torna a jugar fins diumenge a les 10 de la nit contra el Villarreal. I acabem amb bàsquet. Aquest matí l'equip blaurana viatja cap a Belgrat, on dijous comença la final fora de l'Eurolliga contra el Real Madrid en la primera de les semifinals. Els dos equips ja van coincidir en moltes ocasions aquesta temporada i, segons el tècnic blaurana, Sara Jessica Vicius, no serà fàcil de sorprendre, i per això va assegurar ahir que la clau del partit serà no regalar punts. El Barça viatjarà amb tot l'equip disponible, també en Curis, que tot i les molèsties se'n va amb l'equip. L'altra eliminatòria de semifinals la disputaran l'Olympiacos grec i l'Efes d'Istanbul serà, però, el divendres.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Que avui a un altre punt de vista volem parlar de violència de gènere. Una violència que alerta amb aquestes dades, Olga? Han patit el 52% de les dones d'Europa, a Espanya el 57,3% de les dones de 16 anys o més han patit violència al llarg de les seves vides pel fet de ser dones. I el 90% de les víctimes de delictes contra la indemnitat i la llibertat sexual són dones i un 98% de les persones detingudes són homes.
Clar, amb aquestes dades, què podem fer respecte a les violències de manera proactiva? Doncs mira, per començar, hauríem de llegir el llibre Trenqueu en cas d'emergència, de la Carla Vall, un manual per a víctimes i supervivents de violències masclistes.
Carla Vall, no saps la il·lusió que ens fa, ho diem per antena així, eh?
A mi també, a mi també.
Perquè m'ha estat allà...
Batallant, ho sé, ho sé.
Ho saps, eh,
ho sé,
Carla?
Ho sé, en soc plenament conscient.
Doncs nosaltres disfrutem avui amb Carla Vall, ella és advocada i criminòloga, és autora del llibre Trenqueu en cas d'emergència, manual per les víctimes i supervivents de violències masclistes. Clar, dius que es va publicar el llibre, Carla, a principis de març, no?
Sí, exacte.
No has parat de presentar-lo, no? Ara ens deies, és que hem tingut tanta feina. I alerta, perquè divendres estaràs al CCCB acompanyada de la Paula Bonet, responsable, per cert, del pròleg. Com està sent l'experiència?
Doncs la veritat és que és una muntanya russa d'emocions, no? Suposo que tenia un punt d'ingenuïtat quan vaig treure el llibre i no pensava l'impacte humà que podia tenir, no? No sé si síndrome d'impostora i ingenuïtat, però han passat coses molt boniques, des de havia regalant-lo a les seves netes, no? I fent com memòria de les coses que hem viscut en una altra època i veient que això encara és necessari parlar-ho i abordar-ho d'una manera seriosa. Amiga regalant-ho a altres amigues perquè abandonin relacions de violència. A filles que li diuen a les seves mares, mira, no puc dir-te què és el que m'ha passat, però he encerclat un paràgraf que descriu el que he viscut. I penso que si això ha ajudat aquestes persones que m'ho han dit, jo ja estic més que satisfeta, no? Perquè no tenia aquesta ambició d'impacte i la veritat és que estic molt emocionada i molt, molt contenta d'haver pogut ajudar una miqueta a aquestes persones.
Abans de Sant Jordi ja vàrem recomanar aquest Trenqueu en cas d'emergència i comentant-lo dèiem que ens feia la sensació quan el llegíem que ens agafaves la mà i que ens acompanyaves. A tu què t'agradaria que passés quan la gent llegeix el llibre?
doncs que se sent injust així, no? Intentava ser una amiga omnipresent, de jo no et penso jutjar per res del que has fet ni has decidit, fins i tot en contra dels consells de les teves amigues, perquè jo estaré aquí agafant-te de la mà fins que tu et sentis capacitada per sortir, perquè aquest moment arribarà, no? No t'abandonarem.
Clar, això està molt bé. I, per cert, també, ara dèiem aquesta presentació, recordem-ho divendres, no?, al CCB amb la Paula Bonet. La Paula just escriu al pròleg que la Carla Vall mira on la majoria no vol mirar. Carla, per què creus que encara ens costa mirar a segons quin lloc?
És terrible. És que jo penso que ens és molt més fàcil mirar les violències que mirar les violències que comporten dolor, perquè el dolor se'ns menja. Intentem pensar que en la societat en què vivim, en l'entorn en què vivim, aquestes coses no passen. Però, clar, el nivell d'estadístiques que tenim ens indiquen que això està al nostre voltant i que si coneixem les víctimes, coneixem els victimaris. Amb la qual cosa això implica que prenguem una posició en qüestions que tradicionalment s'ha dit que renten a casa i que això no se'n pot parlar, no? Llavors, com que estem en aquest punt d'inflexió en què penso que hem de començar a decidir si nosaltres fem espais còmodes per les víctimes o fem espais còmodes per als agressors, crec que hem de fer aquest esforç de mirar en llocs que són tan difícils i tan complexos, no? I que impliquen que nosaltres revisem quines coses no hem fet bé, quines coses hem viscut i què és el que hauríem pogut fer per evitar que això passés i què és el que podem fer per evitar que això passi en un futur.
Tu dediques el llibre a les dones que han passat del procés de metamorfosi, no?, de víctima a supervivent, després a vivent, dius. Aquesta idea repeteix al llarg del llibre tota l'estona. No ser víctima de violència no t'impedirà poder ser una persona feliç que recupera una vida que és diferent, que és una altra vida, no?, però que serà una supervivent i que pot viure plenament la seva vida. Potser cal un canvi de mirada, o sigui, hi ha moltes idees errònies al voltant de les violències i fa falta parlar-ne.
Sí, i mira, això és una cosa que m'enfada especialment perquè penso que si des de ben menudes ens han dit que ens hem d'autoprotegir per no ser agredides, sobretot sexualment, perquè si no estem com tacades de per vida, quan això ens ha passat, sembla que ens condemnen a l'ostracisme, no?, a una espècie d'amor civil en què ja no tens dret ni intentar ser feliç. Clar, si això fos veritat, de que ja mai més seràs feliç, que ja mai més podràs tenir una vida, significaria que tot aquest 57,3% de dones estarien tancades a casa seva. Jo no veig els carrers buits de dones, no? Veig els carrers plens de supervivents que hauran tingut la seva història, que l'hauran integrat, que l'hauran superat i que fins i tot estan en una altra posició, no?, que estan ajudant altres dones a superar tots aquests capítols.
Clar, Carla, i justament una altra idea que repeteixes al llarg del llibre, que també l'apunta la Paula Bonet al pròleg, és que les violències, que ara just ho comentaves, no?, es produeixen en un entorn íntims, són més difícils d'identificar, però tot i que des de que són petites, no, ens diuen això, no, de que estiguem alerta quan sortim amb desconeguts, el 85% de les agressions a l'estat espanyol, no, l'agressor no és un desconegut. Quantes idees tenim preconcebudes, errònies, que envolten justament doncs, la violència de gènere?
Pràcticament totes, no? Jo penso que se'ns ha traslladat la idea de que el perill està fora, de que un desconegut vindrà a altes hores de la matinada després d'una nit de festa i ens agradaria sexualment, però que difícil és poder dir que en realitat l'agressor és el teu avi, el teu oncle, el teu pare, la teva parella, el teu cosí, el teu amic. Clar, jo penso que hi ha una qüestió que també ens costa molt a desvestir la família d'aquesta imatge perfecta i ensenyar que la família pot ser precisament un dels espais més grans dels horrors i on és més fàcil que es perpetuïn aquestes violències, no? Sota aquest mantra de que és un lloc de pau.
També parles d'aquesta granota que va embullint mica en mica, que una cosa és el cas del desconegut, suposem, no? De cop bulls la granota de cop, i una altra és mica en mica, coses que van passant al teu entorn, però que gràcies al llibre podem ser capaces d'identificar que passen coses que potser estan normalitzades, que la gent no en parla, que et diuen nena no diguis res, però que sí que s'ha de dir, que sí que ens hem de donar que allò no pot passar.
Absolutament, i a més que hem d'ensenyar que no és una vergonya haver estat víctima. I que per tant tens dret a dir-ho, no? Tens dret a explicar allò dolent que t'han fet. I que hem d'ensenyar sobretot a les criatures que els secrets dolents, els secrets que et fan patir, són secrets que s'explica a un adult de confiança. Els secrets bons és l'única cosa que hem de mantenir, no? Les festes sorpreses, els regals sorpreses, però la resta són coses que hem de comunicar. Llavors jo penso que hem de treure aquest estigma de la víctima, perquè no és una vergonya, el que és una vergonya és un agressor, ser un violador.
Clar, Carla, llavors, ara que parlaves d'aquest estigma, no?, que posem el focus, no?, moltes vegades a això en el que va fer o va deixar de fer la víctima i no pas en el que ha fet l'agressor. Per què ho continuem fent, això? Com es pot fer canviar aquest focus?
Jo crec que és una qüestió de molt llarg termini, no?, perquè és canviar un paradigma que tenim molt interioritzat. Quantes vegades hem sentit aquests relats, que a més tenien un suport legal, perquè era el que es pensava anys ençà, que és que les víctimes havien de tenir una resistència tenaç a l'agressió, no?, quan sabem que, per exemple, una agressió sexual, la majoria de víctimes fan el que fa el cos per la supervivència, que és la immobilitat tònica, no?, quedar-se quieta.
Sí.
I, a més, perquè tots els consells que rebem és no t'hi oposis, no l'agredeixis tu, no?, intenta que sigui el més lleu possible. I llavors ens sorprenem quan les víctimes no fan res, entre cometes, perquè sí que fan una cosa, no?, quedar-se quieta és una conducta activa.
La culpa o la necessitat de que no hi hagi culpa és una altra cosa que acompanya, no? Aquest focus que dèiem, no? La víctima, tu deixes molt clar tota l'estona que la víctima fa tot el que pot i que segur que es va protegir el millor que va poder tenint en compte les circumstàncies. Tots els missatges que ens han anat dient al llarg dels anys. És important també que aquesta culpa desaparegui, que canviem el focus, que ens adonem de qui hem d'acompanyar, que ens adonem que potser aquell noi semblava que era el nostre amic, que ens sembla increïble que hagi pogut fer allò, però que sí que ho ha fet, i que potser de qui ens hem d'allunyar és d'ell i ens hem d'apropar a la víctima.
Exacte. El que passa que, com si diguéssim, és una equació tan complexa que el que ens és més fàcil és dir això no ha passat, perquè això ens permet seguir amb la normalitat, no? Sí. En canvi, que a la que diem això ha passat, això implica fer un munt de canvis i prendre un munt de decisions vitals, no? Llavors, clar, és obvi que a nivell, diguéssim, abstracte, tothom està al costat de les víctimes, perquè sempre pensem que són coses que no ens passen a prop. Però quan això passa a casa, passa a la família, passa a la feina, aquí és on tenim aquest tipus de problemes, de dir, ara què és el que fem? Què és el que em toca fer? I llavors comencen aquí doncs, aquestes llistes de coses que ens diem per tenir un tranquil·litzant social, no? De jo no sóc un jutge, ells sabran el que va passar, jo no estava allà... I és com, bueno, amb la resta de coses ve que prenem partit a la vida.
Clar, llavors, tu expliques que moltes vegades aquestes violències doncs, suposen justament aquest aïllament, no?, de l'entorn, que la gent doncs, desapareix perquè perceben a la víctima com un problema, no?, de dir, ostres, és que què li dic, no? No sabem què dir-li. Creus, Carla, que encara ens falta doncs, informació i educació justament sobre les violències?
Clar, moltíssim, perquè a més, moltes vegades la gent es pensa que ajudar és esperar algú amb els braços oberts i abraçar-lo com si fos un osset de peluix, no? I generalment les víctimes no necessiten això ni molt menys. Vull dir, una víctima és una persona que pot sentir molta ràbia, molt d'odi. I no estem preparats per aquesta imatge, no? Estem preparats per una imatge molt prototípica d'una dona que et ve plorant tota l'estona i que està completament desvalguda. Llavors, primer que hem d'ampliar aquesta mirada i saber que una víctima respon com respon cada model de dona que existeix i, per tant, és un per cadascuna, no? Llavors, clar, ens cal desdibuixar aquesta imatge tan concreta que tenim al cap i posar-n'hi una de molt més gran.
Em recordava una mica el cas dels suïcidis, no? Hi ha un suïcidi, es suïcida algú del teu voltant i tothom desapareix perquè l'entorn no sap com reaccionar, és incapaç de saber què dir-te,
sí.
Pensa que sempre potser dius una cosa, no l'encertes. Què és el que hauríem de fer? Apropar-nos i dir-li, en el cas del suïcidi sí, però en el cas de les violències, a la dona que ha estat víctima, apropar-nos i dir-li que pot comptar amb nosaltres?
Absolutament, i de vegades potser de manera més honesta, també dient, no sé què fer per tu, vull estar aquí, vull fer-te costat i no sé què és el que he de fer en concret. Vull dir que tampoc no cal tenir una vareta màgica, no?, per saber que necessita la persona. A vegades és una qüestió de comunicació, de vegades potser estar allà sense parlar fins i tot, no? I moltes vegades fer les gestions. Quan una persona està vivint un trauma de manera latent, doncs potser la manera que tenim d'ajudar-la és fer les coses més bàsiques. Igual fer-li la compra, trucar als serveis que necessita prendre visita amb l'advocada, amb la psicòloga, no sé què. Vull dir, com coses molt pràctiques. No cal que li resolguis tu el trauma, no? No hem d'aspirar, jo crec, a aquestes qüestions tan elevades, sinó que penso que és com aquesta dimensió de cuidar d'aquest treball doncs, més del dia a dia.
4 minuts que passen d'un quart de 12. Estem parlant amb l'advocada Carla Vall. Estem parlant amb ella de violències de gènere, violències sexuals dirigides també contra els infants. A partir del seu llibre, Trenqueu en cas d'emergència. Carla, dius en el llibre que el patriarcat és pels homes una mena de catenària a la que només s'han d'endollar per poder obtenir tot el poder. Clar, és una estructura que brinda, no?, una oportunitat als homes que volen agredir. Què fa falta per canviar aquesta estructura?
Doncs falta que tots els homes que sí que renuncien a aquesta capacitat d'exercir la violència d'una manera tan senzilla, que hi són i en són molts, es discuteixin amb aquests que no estan disposats a renunciar d'aquest privilegi. Jo penso que les dones estem esgotant pràcticament els espais que tenim de discussió, de rendició de comptes, de plorar entre nosaltres, de tot això. Jo penso que tenim un projecte polític, no?, que és el feminisme, però alhora hi ha una part de la pilota que està en el seu teulat i que han de jugar ells, no? Llavors, jo penso que intento interpel·lar a tots aquests homes que són conscients del que està passant i que són conscients, doncs, que el seu amic, el seu company de feina, el company de futbol, el qui sigui, està exercint patrons que són completament nocius, que són patrons que poden arribar a ser fins i tot delictius i que, per tant, l'ha d'emplaçar a fer una reflexió respecte a tot això.
Hi ha un llibre que llegim, hi ha un missatge que llegim tota l'estona, el llibre que és, si estàs amb algú que t'agradeix físicament, psicològicament, verbalment, que potser que tu ja notes que allà hi ha alguna cosa que està passant que no hauria de passar, deixa'l, no esperis. Ho hem llegit moltes vegades, ara és el moment, no? No hem d'esperar. Aquella situació no canviarà, anirà pitjor.
Totalment. El que passa que, clar, hem estat educades des de petites per ser dipositàries d'amor, no?, tota l'estona, i que quan una cosa no va bé el que has de fer és volcar encara més amor. Tot això és mentida i, de fet, moltes crítiques feministes, no?, Kate Miller, per exemple, diu que precisament que mentre les dones estaven estimant, doncs els homes estaven exercint el poder. I va per aquí la història, no? Si mentre tu t'estan agredint, tu respons de manera amable, dipositant aquesta estima, aquestes cures, etcètera, etcètera, el que estàs fent és augmentar aquesta distància, que és el poder, no?, i que, per tant, promourà que hi hagi més violència. Llavors, ens passa una cosa, també, que és que quan hem dipositat molt d'amor, el que ens passa és que ens costa deixar més, no?, el subjecte d'amor, perquè llavors penses en tot el que he donat, com he arribat fins aquí. El que passa que és com, mira-t'ho al revés, no?, com més amor has donat, més amor donaràs, i en una situació pitjor pots arribar, no? Per tant, el que has de fer és frenar aquell moment, agafar la teva dignitat, les teves amigues, la teva psicòloga i qui sigui, i fer les maletes i marxar cap a una altra banda perquè segur que tens l'oportunitat de tornar a ser feliç.
Carla, el llibre Trenqueu en cas d'emergència comença amb conceptes bàsics, després hi ha aquests tres apartats, abans, durant i després de la violència. Clar, després de la violència parles de la culpa, que també n'hem parlat ara una mica, i del dret de les víctimes, doncs, a recuperar-se. Ens ha agradat molt aquesta idea, Olga, no? De, clar, fer tot el possible per sentir-se bé et fa menys víctima?
Et fa una víctima que està sortint de la victimització. És necessari, no? Tu no has de demostrar-li a ningú que has estat víctima, més que un jutge si deixes denunciar, no? Però ser víctima no és una forma d'identitat, és un espai de temps que es veurà substituït pel que faràs tu amb això, i que això sí que constitueix una identitat, no? El que tu ets capaç de fer amb el que t'han fet. Llavors jo penso que les víctimes tenen tot el dret del món a ser felices i que és compatible estar vivint victimització i ser feliç, no? De fet, una de les trampes és que es produeixen alternativament aquestes dues emocions i que això fa que et sentis encara més confosa, no? Però sí que penso que moltes vegades socialment neguem a les víctimes d'aquesta recuperació i per això trobem tots aquests capítols, per exemple, d'investigadors privats que espien les víctimes per si estan prenent alguna cosa amb les amigues, per si segueixen a la universitat a treballar i tal. Ningú es gastaria tants diners en un investigador privat si no penséssim que les víctimes no tenen dret a recuperar-se, no? Perquè amb qualsevol altra cosa que ens passés a la vida tindríem les amigues allà dient el que has de fer és arreglar-te, posar-te guapa i sortir.
Ara, vinga.
No? Però, en canvi, sí. Si et passa això, és com si haguessis de passar una espècie de dol, no? I, a més, una penitència. Com si això fos culpa teva, no? També. Llavors, clar, jo penso que és molt important que les víctimes sàpiguen que tenen tot el dret del món a sortir d'aquí i a ser felices.
Tu recordes que el dret és una eina viva que cal criticar perquè així podrà avançar? En quin moment està ara el marc jurídic al nostre país? Li queda molt per avançar? Encara falta criticar-lo molt? Està avançant? Progressa adequadament?
Mira, jo et diria que progressa entusiastament, fins i tot, no? Jo penso que aquestes darreres setmanes tenim un clima d'esperança amb aquesta proposta de reforma de la llei de l'avortament, del que suposa també pels drets sexuals i reproductius, les bases per regles doloroses, el que pot suposar la reforma del només sí és sí. Llavors jo penso que estem en un moment molt potent, però també hem de ser molt conscients que el dret no és una cosa que evoluciona amb una idea de progrés lineal, sinó que és una cosa que és molt dèbil i que, per tant, en qualsevol moment hi pot haver una contrarreforma. Els drets que tenim es poden derogar. Vull dir, aquest risc és un risc latent. El que passa que penso que tenim l'avantatge de que els feminismes són suficientment forts com per poder plantar cara a aquestes estructures reaccionàries de l'extrema dreta que estan planant ja i que estan planejant, que és el que faran en cas de tenir el poder. I llavors jo penso que és molt important escoltar les joves, perquè el que per nosaltres és un imaginari, per elles és una necessitat indispensable, no? I ho tenen com superclar. I jo els estic molt agraïda, perquè han marcat unes línies vermelles que són molt clares. I elles ja no volen coses que nosaltres hem viscut i que hem hagut de pujar pràcticament una muntanya carregades de totes aquestes violències per transformar les nostres vides. Elles ja volen això com a punt d'inici.
Mira, Carla, començàvem dient que has presentat el llibre diverses vegades a Barcelona, també a altres ciutats, però clar, dos mesos ja, no?
Una mica més, sí.
I clar, amb l'Olga hem acabat pensant, a veure, què li preguntem, no? Perquè, no, Olga, o sigui, volem acabar avui sabent quina és aquella pregunta, ara et farem, val? Quina és aquella pregunta, Carla, que encara no t'hem fet nosaltres o no t'hem fet en general durant aquests dos mesos i que tindries ganes que et féssim?
Ostres, que difícil. Mira, estic pensant que un tema que ningú ha tocat i que em sembla primordial, perquè penso que forma part com d'una esfera molt important de les persones, que és la sexualitat, és precisament això, no? Després d'una violació, què? Podré tornar a gaudir algun cop a la meva vida? I la resposta és sí, no? Però penso que, com que és un tabú tan gran, crec que en tota la meva vida professional només una dona en 10 anys m'ha preguntat a la primera visita de podré tornar a estar amb homes com de manera normal? I penso, és que clar, ens oblidem completament que tenim dret al plaer, no?, després de la violència sexual. Mm-hmm. I penso que encara estem molt lluny de plantejar-nos això des dels serveis, des de l'atenció, des de la reparació. I penso que és un punt molt important.
Ho deixes clar al llarg del llibre. Dius, sí, sí, podràs no només de gaudir amb les amigues, sinó també del sexe, de tenir una parella, de passar-t'ho bé. Bé, ara ja sí que arribem al final, però volíem preguntar-te per un nou espai que coordines, perquè la gala dels Premis Gaudí ja es va anunciar, sí. Fa poc més de 10 dies es va dir que ja tirava endavant. Un departament independent per atendre víctimes d'assetjament del camp artístic i frenar pràctiques tòxiques socials, impulsat per l'Acadèmia del Cinema. És un espai que coordina la psicòloga Aina Troncoso i tu com a advocada. Això sí que suposa una passa de gegant, perquè a més teniu la intenció d'atendre les víctimes d'abusos en un termini de 48 hores.
Sí. Sí, sí, clar. La veritat és que és una aposta que és ambiciosa en un terreny on també tothom es coneix, perquè és com un camp relativament petit.
I tothom ho sap,
exacte.
I ningú diu res.
Sí, aquí hi ha un concepte que ens ve de l'antropologia que m'agrada moltíssim, que és el del secret públic. Mm. No? Tothom contribueix de manera activa en difondre la informació i alhora en mantenir-la secreta, de manera que les víctimes no tenen dret a parlar-ne i alhora reben tota aquesta sanció social i aquesta vergonya que implica que tothom ho sàpiga. No? Llavors jo penso que és molt important aquest pas que ha fet l'Acadèmia Catalana del Cinema català per adonar-se que això està passant.
Que hi ha un problema.
Exacte, no? I que no el podem seguir tapant, no? Perquè estem parlant de centenars de víctimes, que cada cop que hi ha una investigació periodística que fa aflorar un cas, automàticament hi ha un munt d'altres víctimes d'un altre lloc del país que diuen això que has dit m'ha passat a mi. O sigui que en realitat el que ens plantegem és cosir aquestes ferides arreu del territori i posar-hi solució, ser un altaveu perquè d'altres persones també puguin accedir a la reparació en altres camps i, a més, per posar sobre la taula un tema que sempre ha estat tabú, no? Que és com el teu company, el teu productor, el teu no sé què, fa aquestes coses, però és una cosa que tots acceptem, no? Ara és com que comença a acabar-se.
D'alguna manera, el que deia abans l'Olga, no? Que se sentin acompanyades, no? Que és una mica també, doncs, el llibre Trenqueu en cas d'emergència de la Carla Vall i Duran. Agraïdes, Carla.
Ara moltes ja,
ara
gràcies.
Que, ara et voldrem la setmana que ve, també. Ara ja ens has deixat.
Per parlar una mica més.
Què et sembla? Bueno, anirem parlant.
Ben aviat.
Exacte. Carla Vall, advocada i criminòloga, autora del llibre Trenqueu en cas d'emergència. Moltes gràcies per haver estat aquí al Matí a Radio Estel.
Gràcies a vosaltres.
I Nosaltres que seguim caminant en aquest matí de dimarts aquí al matí a Ràdio Estel, 17 de maig, ara mateix 30 segons, ja ens situem a 11:45, fem una cosa, petita aturadeta que fem per la pausa publicitària, i a la tornada arriba Mireia del Pozo, a l'Espai Plus Valor Dones, aquí al matí, per parlar-nos de la dona autònoma. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 9:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Cel, com deia. M'hem agafat aire. Ara mateix ja està amb nosaltres la Mireia del Pozo, l'Espai Plus Valuadones. Ja sabeu que els dimarts i els dijous estan amb nosaltres de la Part Magazine, amb un espai on abordem doncs un tema en relació a la dona, el lideratge femení, l'economia, la salut, l'edatisme, o, mira, ara estàvem parlant també amb la Carla Vall, la violència de gènere, entre altres temes. Mireia, com estàs? Tu ja de ple estiu, Mireia?
Ja de ple estiu, perquè, escolta, ha vingut una calor que sembla que estiguem al juny, Mercè, no al mes de maig.
No, i aquestes temperatures que sembla que aniran a l'alça. Finals de setmana em sembla que apretarà més fort.
Doncs cap a la platja, Mercè.
Cap a la platja, i nosaltres oferim bons continguts, continguts refrescants, també aquí al matí a Ràdio Estel, interessants. Quin és el tema que ens portes avui, Mireia?
Doncs avui parlarem de dona autònoma, centrant-nos ja, perquè n'hem parlat diverses vegades, en tot el que es refereix a les ajudes econòmiques i als períodes de no facturació.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Vinga, va, doncs, com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV, i avui, ens ho deia ara la Mireia del Pozo i tot el seu equip, ens parlaran de dona autònoma.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres preparades per informar-vos sobre què és el que està passant amb aquestes ajudes econòmiques que ja no hi són i els períodes de no facturació als que ens anem a enfrentar aquest estiu. Això ho lliguem molt precisament amb la darrera notícia que ens envia la Fundació Bancària La Caixa, que tornen a fer la campanya Cap Llar Sense Aliments per ajudar a pal·liar la crisi alimentària. Doncs el Banc d'Aliments preveu un increment del 20% en la demanda de peticions d'aliments aquest estiu. Més de 500.000 de famílies a Espanya necessiten aquest recurs per poder disposar de menjar cada dia. Cap Llar Sense Aliments pretén, doncs, des de la Fundació Bancària La Caixa i el Banc dels Aliments, ajudar a pal·liar aquesta situació d'emergència social mitjançant donatius i recollida d'aliments, tema que lliga moltíssim amb el que s'està fent des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Les darreres dades ens auguren un fi d'any que o realment hi han canvis des d'on els han d'haver, o l'estampada serà màxima.
Doncs Déu-n'hi-do, Mireia, el panorama per als autònoms en general. Avui volem parlar concretament de les dones autònomes. És per això,
perquè l'estampada no sigui màxima, que hem d'apropar tot allò que es pot fer i aportar el màxim de llum, que és el que fem al Plusvàlua Dones.
Doncs vinga, avui hem convidat a l'Elisabet Bach, ella és presidenta d'Autònoms PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya. Catalunya, ben tornada, Elisabet, com estàs?
Hola, moltíssimes gràcies, contenta d'estar aquí i compartir aquesta conversa.
Doncs vinga, una conversa molt interessant que iniciarem tot seguit, però abans, deixeu-me, Mireia, presentem altres persones que estaran amb nosaltres a la part de tertúlia, com és la Olga Ortiz, advocada civilista i penalista, per ser especialitzada en violència de gènere, titulada en lideratge femení i membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Olga, com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia, Olga. I també saludem a la Sònia Díaz, que ella és sociòloga i fundadora de l'associació Siena i també és la sociòloga de capçalera del Plusvàlua Dones. Sònia, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs amb vosaltres parlarem al final de l'espai, però abans, aprofitant doncs, que tenim a Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms PIMEC, clar, Elisabet, arran del Covid-19, les persones autònomes, ens ho explicava la Mireia, van poder doncs, sol·licitar una sèrie d'ajudes econòmiques. Elisabet, de fet, en vam parlar la darrera vegada que vas estar...
I tant, la vam tenir amb nosaltres.
Que vas estar aquí amb nosaltres. Clar, aquestes ajudes ara s'han acabat.
Sí, efectivament, ara només queda el que és la... el cessament d'activitat a la Seguretat Social, que et permetia no pagar la quota, tot i mantenir l'alta, i que ara hi ha entrat en una etapa d'incorporació, és a dir, es va haver de pagar el 75%, el 50%, i ara el juny ja es paga el 25%, i s'acaba.
I clar, i en quina situació les deixen a les dones autònomes?
Doncs hi ha activitats que, com bé dèieu, ara el mes de juny, juliol, venen períodes on la feina baixa i, per tant, hi ha menys facturació. Totes les activitats tenen aquest tipus d'estacionalitats. Què passa? Que quan tu vens d'un període de baixa activitat, que no és només que entrem, sinó que algunes d'aquestes negocis, aquestes dones, no han recuperat les seves activitats arrel de la pandèmia, que, a més, s'han pogut endeutar. I, per tant, ara també ve tot el tema d'endeutament. Doncs, vulguis o no, com diem en català, plou sobre mullat. És a dir, ens fa molt difícil la sostenibilitat d'aquests negocis quan hi ha aquestes baixades importants.
Sí, sí, indubtablement, perquè no es tracta no només de dones, es tracta de persones. Això afecta tant a homes com a dones. Mm-hmm. Però bé, és cert que dins de tot el que és el gran teixit i les diverses realitats, les dones tenen unes molt concretes. Estem a punt d'entrar al període estival, com bé deies, Elisabet, uns mesos on bona part de les persones autònomes no facturen, no ingressen, però sí que han de seguir pagant cada mes els impostos d'autònoms. És a dir, en aquesta realitat?
A veure, la part dels impostos té una importància, diguem, relativa, perquè, per exemple, quan s'ingressen els trimestrals d'IVA, això va en proporció a la venda que hi ha hagut. Per tant, si has vengut menys, també ingressaràs menys IVA, i el mateix el que és a compte de la renda. El tema està en aquesta part més de despesa, que un no, tu continues tinguent la mateixa despesa que tens, encara tant si factures com si no, entre aquesta despesa, per exemple, la quota de seguretat social, i, com bé deia, doncs, també la part de devolució de crèdits, que diria que és la gran incorporació d'aquest any, perquè fins ara els endeutaments han estat en període de carència, vol dir que pagàvem interessos però no tornàvem la quota, i en canvi ara, a partir dels mesos ja d'abril, maig, juny, ja comencem a tornar aquestes quotes que en alguns casos són molt importants.
Clar, justament, Elisabet, aquestes dues situacions que han sortit fins ara, la Mireia ens en parlava, aquesta, i tu també, aquesta inexistència d'ajudes econòmiques, aquest període, no?, de no facturació, i la Mireia ens deia, no?, vaticinava de com podem arribar a finals d'any, no?, amb aquesta estampada, no?, que deia la Mireia. Serà així? Com arribarem?
Podem arribar en situacions molt complexes, perquè quan... És a dir, hi ha negoci, l'estacionalitat, com us deia, forma part de la vida del negoci,
clar,
no? I, per tant, negocis que ja estan més consolidats, en situacions normals, doncs ja són conscients de que han de treballar. És a dir, que el diner que els hi faltaria facturar en aquestes èpoques l'han de fer la resta dels mesos. I, a més, es generen segurament una sèrie d'estalvis, diguem-ne, que permeti, doncs, tenir aquesta estabilitat. Però, clar, quan tu vens d'un negoci on potser no s'ha recuperat del tot de la pandèmia, que hi afegeixes un endeutament i, a més, et veden períodos d'aquesta baixa facturació, acaba sent una situació que l'arrossegues, la vas arrossegant, és a dir, no perquè tornis a facturar ja et recuperes de cop, sinó que són situacions que s'arrosseguen i, per tant, podem arribar a un finals d'any molt complicat, i és possible que hi hagi certs tancaments o molta precarietat. Podem trobar-nos les dues situacions.
Aquesta precarietat que es tracta de posar solucions perquè el 2023 doncs no sigui un mal any, al contrari, puguem fer la remuntada. Per on passen, Elisabet, les solucions?
Mireu, jo crec que passen per diferents... Per una visió a curt termini i una visió a mig termini. Si em permeteu l'analogisme, no? Diria que a curt termini hem de donar peix i a mig termini hem d'aprendre a pescar.
Yeah.
I això us proposaria diferents propostes, no?, en aquest sentit. Per exemple, a curt termini, és a dir, el plat l'hem de posar a taula cada dia, les despeses s'han de pagar. Per tant, hem de continuar amb algun tipus de compensació, especialment en segons quins negocis que tenen una crisi derivada de la gestió de la pandèmia, i per tant haurien de ser ajudes, diguem-ne, decreixents, que a mesura que la situació es va recuperant es van retirant. Per una part, per una altra banda, amb aquesta visió a mig termini, potenciar l'estalvi, és a dir, que aquelles persones que tenen un negoci i que poden generar un cert estalvi per tenir aquestes estabilitats, avui generem aquesta independència en els negocis, estimulem fiscalment, per exemple, l'estalvi. Per altra banda, creem demanda, els ajuntaments, les diputacions, contractes petits, fem-los amb negocis de proximitat, promocionem que la ciutadania també compri amb negocis de proximitat o consumeixi serveis, productes de proximitat. I finalment, també hem de donar suport a aquestes empreses amb aquesta estratègia de dimensionar el negoci, de fer-lo créixer i que realment tingui aquesta autonomia, viabilitat i sostenibilitat. Per exemple, en aquesta línia, el programa Consolida't, que s'ha començat recentment per diferents entitats, doncs és un bon exemple d'aquesta ajuda en espècie orientada a generar la canya en vez de donar peixos.
Doncs ens ha agradat molt, aquest símil que ha fet servir l'Elisabet. Clar, nosaltres també ens preguntem, de fet, aquí en aquest programa n'hem parlat de la reforma laboral, però creus, Elisabet, que podia haver estat una palanca de canvi justament en aquest àmbit que estem parlant avui?
En aquest àmbit en concret no li acabo de veure. Ara, sí que pensem que és una limitació en l'àmbit de lo que és el creixement del negoci. És a dir, quan un negoci està creixent, necessita més mans. I una de les inquietuds que té normalment la persona és, podré pagar aquestes mans? Aleshores, amb una reforma laboral que vol consolidar el lloc de treball, però no ajuda a consolidar l'estabilitat de la demanda de l'empresa, estem forçant una cosa sense forçar, sense donar estabilitat a la demanda, és a dir, als ingressos, que és el que fa que aquest lloc de treball es pugui mantenir. La persona que ha de contractar de ben nou la inquietud és molt més gran. La dificultat per contractar és molt més gran, perquè si no és allò de dir, i si no ho puc pagar, a l'hora d'acomiadar aquesta persona, em serà un gran problema.
Vale?
Llavors, jo crec que la reforma hauria d'haver previst que en aquestes situacions d'aquest creixement de petites empreses tenir mesures més flexibles i més garantistes en quant a si hi ha demanda es pot mantenir en lloc i si no, que es pugui reconduir fàcilment.
I tant que sí. Si centrem, Elisabet, tota aquesta realitat en les dones, quin és el panorama que se'ns dibuixa?
Mira, amb el que és el títol de lo que parlem avui, que era sí, la part d'estacionalitat i precarietat, els estudis que tenim ens diu que les dones, és a dir, que el col·lectiu d'autònoms, la majoria no ens guanyem la vida de la mateixa manera que ens la guanyaríem si treballéssim per tercers. En el cas de les dones, estem un esglaó per sota. És a dir, econòmicament, sempre estem amb una major precarietat. Mm. I, a més, amb una major dificultat en el que és l'accés al finançament i, a més, amb menys xarxa, en aquest sentit, doncs, el que et permet agafar el telèfon i trobar solucions. Per tant, ens fa molt més difícil trobar sortides i solucions en aquesta situació de precarietat o de possibles tancaments. Amb la qual vol dir que ens ho dificulta molt i hem de fer diguem-ne, polítiques que distingeixin aquestes situacions, és a dir, polítiques positives que realment afavoreixin, doncs, aquest finançament, aquesta major solvència a l'hora de posar preus, per exemple, a l'hora d'aconseguir una demanda, a l'hora de donar servei a aquesta demanda. Waking up in California,
but these clouds won't go away. 12:45. Clar, estem parlant amb l'Elisabet Bach aquí al Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, justament d'aquesta estacionalitat i precarietat que ens parlava ara mateix l'Elisabet, al voltant de la dona autònoma, ens parla també la Mireia, de la persona autònoma, avui més centrats amb la dona, i ja volem afegir a l'Olga Ortiz i a la Sònia Díaz que ens estaven escoltant. Aprofitem, Olga, doncs, tu com a membre de la Comissió de Drets Civils del Parlament de Catalunya, també advocada, ara estàvem parlant d'aquesta reforma laboral, però tu creus que cal una reforma legal per solventar, doncs, justament aquestes dues situacions que hem posat avui damunt la taula, Olga?
Bueno, és que la reforma laboral no ha solucionat el problema de la dona autònoma. Ha solucionat, ha pretès una mica regular la situació dels treballadors i treballadores, però el tant per cent de dones autònomes que no deixen de ser el pilar de l'economia, segons diversos estudis de Pimec, si te'n vas una mica a navegar i a veure quina és la situació de la dona, el talent femení a l'economia i, sobretot, la dona en la creació de petita i mitjana empresa, botigues, comerç de proximitat, és capdavantera. I si, a més, aquestes reformes només incideixen en l'àmbit treballadors-treballadores i no hi ha polítiques directes en el sector per aquests autònoms, però especialment per les dones, com ha dit l'entrevistada, polítiques positives per a dones, estem en un peix que es menja la cua. I hi ha quelcom més senzill i que jo crec que és molt important, que ho ha dit la nostra entrevistada, que és que ajuntaments i diputacions facilitin els negocis de proximitat per les subvencions, per l'hora de contractació, perquè si no només contracten grans empreses i queden descartades les petites, i que, a més, en aquests plecs de condicions que fa l'Ajuntament o la Diputació, es donés preferència, com es dona en altres àmbits, al tema de ser dona jove o dona amb una experiència a partir dels 50 anys, perquè són polítiques fàcils i que es poden fer a casa nostra.
Mira, Olga, tot seguit en parlarem, aquí al Plusvalua Dones, avui al matí a Ràdio Cel, justament de com podem revertir aquesta situació i quines haurien de ser les autoritats pertinents per fer-ho possible. Però, si m'ho permeteu, Mireia, com a membre del Tribunal Laboral de Catalunya, ara justament que estàvem parlant de la reforma laboral, creus que s'ha desaprofitat justament aquesta darrera reforma laboral per revertir aquesta situació?
Sí, s'ha desaprofitat totalment, d'una forma, doncs, rotunda. Estàvem davant del gran moment del canvi, més enllà del que està comentant l'Olga Ortiz, que realment, Olga, subscric totes les paraules, ha sigut bravíssima. Bravíssima.
Gràcies.
En el que refereix al tema de la dona en si, que és amb el que jo estic aquí en el Tribunal Laboral com a especialista, però més enllà, amb una visió àmplia de lo que és pròpiament el dret laboral en si, s'ha deixat desaprofitar l'oportunitat més gran històrica amb la que estàvem per fer el canvi referent a les petites i mitjanes empreses, que és la gran realitat d'aquest país. Ha sigut, francament, una llàstima. Esperem que en el proper moment, doncs, ho aprofitem.
Doncs és una oportunitat que
s'ha deixat passar i, com bé tu deies, Mireia, intentem treballar, no?, per a veure com, com
es
pot...
És la manera, com, seguim.
Justament com es pot revertir. Volíem aprofitar, doncs, que teníem a la Sònia avui, no?, la sociòloga de capçalera, diguéssim, de l'Espai Plus Valor de Dones, també per parlar un altre dels temes que han sortit avui, no?, aquests períodes de no facturació que centren a l'estiu. Clar, Sònia, més enllà dels impostos d'autònoms, amb la Mireia, que estàvem parlant, aquestes factures, no?, que s'han de seguir pagant, és un període de molts gastos per les dones, casals, vacances, clar, ens venen al cap tot el que hem de pagar, Mireia.
I tant.
Clar, la no facturació no significa no treballar, això també ens ho deia l'Elisabet. Tu acosta'ns una mica aquesta realitat a les persones no autònomes.
Doncs us acosto en pròpia persona, eh? Jo sóc dona, sóc autònoma, i és veritat, però crec que l'Elisabet ho ha explicat molt bé, que el que hem de fer, fem equilibris, perquè quan ja preveus que els estius et baixen molt la facturació, doncs intentes, amb allò que pots, de fer com el raconet o l'estalvi, o preveure les despeses que tindràs o que no tindràs tanta facturació. Quin és el problema? Que venim, o sigui, ja vam superar una crisi econòmica de 10 anys, que ara ha vingut la Covid, i la Covid ha suposat un impacte molt, molt, molt fort en les economies també i de les persones autònomes, jo crec que especialment. I el que estem notant ara, jo noto, és a dir, jo ara penso, no?, soc dona, hòstia, ve al casal d'estiu, venen les activitats, coses que dèieu, bueno, però és que a més hi hem de sumar, clar, paguem molt més de benzina, paguem molt més d'electricitat, és a més, si aquest estalvi que ja ens costava, però això ja no és una qüestió de dones o homes, però el que ens trobem les persones autònomes és que ara, a més, tenim més despeses.
Clar, el cost de la vida ha augmentat, clar.
I és brutal, eh? Llavors, per tant, vull dir, però totalment amb el que dèiem l'Elisabet, hem de buscar aquestes fórmules com de formigueta i de previsió perquè tenim poc suport, hi ha poc suport als autònomes.
Uh-huh. Olga, la pobresa ja és femenina. Clar, amb la informació que tenim, tu consideres que la pobresa com a dona autònoma anirà en augment o passarà al contrari, no? Viurem un resurgir. Com ho veus tu?
Jo aquí, Mercè, crec que hi ha un punt antagònic. Una cosa és la pobresa femenina, que és veritat que en els últims anys des de la pandèmia ha pujat, però ha pujat en dades, si es tenen en compte les dades de treballadores. És a dir, dones contractades que han tingut que passar a cuidar, han tingut que teletreballar i, per tant, la precarietat dels seus treballs ha provocat, a més, un augment d'aquesta pobresa femenina. Però, en canvi, en dones autònomes no tinc les dades tan malament. Després de fer una mica de recerca amb els estudis que s'han publicat, el 36,6% del col·lectiu d'autònoms són dones. I en un any, el col·lectiu dones autònomes ha crescut un 2,8%. És a dir, no té res a veure amb la pobresa femenina que ens trobem amb dones contractades.
Elisabet Dac.
Una cosa és que estava dient que no, i per això la Mireia m'ha assenyalat. No, tinc el dubte, en aquest cas, de contrastar aquestes dades. Una cosa és que s'incrementi la població de dones autònomes, i l'altra cosa és que ens hi guanyem la vida.
Aquí, bé.
Aquí no tenim estudis, almenys nosaltres, no, des de PIMEC, no tenim estudis d'anys. Tinc dos estudis, un de Nacional i un nostre d'aquest febrer, on diu que les dones ens guanyem menys la vida, les dones autònomes, que els homes autònoms, tinguent en compte que tots ens la guanyem menys que si treballéssim per altri, no? Amb la qual cosa, si fos així tal com dius, donaríem una alegria, però la pregunta de fons que em faig és si aquest increment ve per expulsió de dones del mercat laboral, que com a alternativa el que fan és donar-se d'alta d'autònomes i, per tant, el que fan és sobreviure.
Correcte. Les dades que tenim des de Brussel·les i des d'Estrasburg, des del Parlament Europeu, són aquestes, Elisabet, són que hi ha hagut un increment de dones autònomes degut a la situació de pandèmia, que no estan trobant feina, que és la sortida, i ja en parlàvem l'anterior vegada, que la sortida no és aquesta. Les dades, doncs, efectivament, Olga, són aquestes les publicades. Hem de veure tot el mapa per llegir-ho, perquè és realment moment, hem de tirar endavant, Sònia, l'estiu abans del Covid, en el propi Plusvalua Dona es vaticinava amb la situació de pobresa que es viuria. Vam plantejar-la i aportar les solucions a la ministra Calviño, amb qui ens vam reunir. Va mostrar molt interès al no ser coneixedora d'aquesta realitat, de les persones autònomes...
Ella va dir que no...
De que no sabia la realitat d'aquests períodes de no facturació on es segueix pagant, això és d'abans de la pandèmia, aquesta reunió, i la possible solució que es plantejava de prorrogatets. Considera, Sònia, que tenim la responsabilitat com a persones ciutadanes d'apropar la realitat a les persones responsables polítiques que a vegades no saben certes petites realitats?
Mira, sí, totalment. I us contesto en dues parts perquè ho enllaço amb l'anterior. Amb això que dèieu de les dades, és veritat que han augmentat les dones autònomes, però sí que val la pena sociològicament, eh? Sí. Han augmentat en el sector comerç, hostaleria i serveis. I han entrat moltes dones immigrants que ho han trobat en l'àmbit de les cures. Només sense saber les dades, perquè és veritat que no hi ha estudi, però és dir que això ja ens fa, com entrellegir, entre línies, que hi ha més precarització, perquè són serveis que habitualment estan menys pagats, el de les cures, el de l'atenció. I aquí és on tenim les dones autònomes principalment. Això per una banda, i ho enllaço amb aquesta pregunta que em fas. Sí, jo crec que sí que hem de sortir, hem de fer lobbies de pressió, hem de per pressionar, per reivindicar, per visibilitzar. I les dones que potser tenen menys possibilitats, que potser no saben com organitzar-se amb lobby, hem de facilitar les xarxes, que es vegi, que tothom entra a l'Instagram o tothom entra a un Twitter i vegi que hi ha dones autònomes...
Que s'estan movent, no?
Exacte, i que fem cadena. És la manera de poder arribar i d'arribar més amunt.
Mira, aprofitem, ara ho dèiem, fa uns instants, Elisabet, volem capgirar aquesta situació, per això avui aprofitem, no?, i et preguntem quina seria, doncs, la via més ràpida i àgil per capgirar aquesta situació. Sabem que és complicat, però t'ho preguntem, i qui o no? Quines són aquestes autoritats pertinents que haurien d'encapçalar-ho?
Hem de canviar la mirada. Hem de canviar la mirada perquè la persona autònoma té molts elements que incideixen en ella. I les entitats que poden canviar-ho treballen fins ara de forma autònoma. És a dir, es fa una reforma fiscal, només es mira la fiscalitat. Es fa una reforma del RETA, només es mira el RETA. Ah. Per tant, el que hem de fer és canviar aquesta mirada, posar la persona al centre i dir, perquè aquesta activitat es desenvolupi, com hem de fer la reforma fiscal perquè afavoreixi i perquè sumi amb la reforma del RETA, la reforma de la Seguretat Social, i perquè sumi amb la llei de la segona oportunitat, i perquè sumi quan els ajuntaments volen fer, doncs, unes licitacions on entrin persones autònomes. Perquè a vegades el problema no és l'Ajuntament, és la llei de licitacions que posa unes limitacions amb les clàusules que han de posar. Per tant, el que hem de fer és posar la persona al centre i llavors a partir d'aquí que les polítiques dels diferents departaments, des dels ajuntaments fins a nivell europeu, doncs es complementin i reforcin l'activitat. No vist cada ministeri des del seu departament estanc, perquè llavors arreglem una cosa i no espatllem tres.
Vinga, doncs nosaltres, gràcies, Elisabet, hem arribat ja a gairebé als minuts finals aquí de l'Espai Plus de la Dones al Matí a Ràdio Estel, però abans, com sempre, Mireia, també s'ha apuntat moltíssim avui d'aquestes principals conclusions que podem extreure justament de la dona autònoma, centrats avui en aquesta estacionalitat i precarietat, no?, que els envolta.
Sí, doncs sembla ser que plou sobre mullat, hi ha un endeutament, hi ha una devolució dels crèdits, cal estar alerta amb la proporció de pagament, la quota de la Seguretat Social, perquè podem arribar a situacions molt complexes. Estem davant d'encara una no recuperació de la pandèmia que pot generar encara un major endeutament. Les solucions, doncs, hi ha de dues maneres, la visió a curt termini i la solució a llarg termini. Ens parla de donar peix i d'aprendre a pescar, ajudes de que han d'anar amb decreixement, un estímul de l'estalvi, s'ha de crear demanda des dels negocis de proximitat i els ajuntaments. La reforma laboral no ajuda a la contractació ni a la realitat de les petites i mitjanes empreses. Doncs la dona autònoma té una major precarietat, una major dificultat per aconseguir finançament, té menys xarxa i, per tant, hi ha una més difícil solucions per arribar
a que tot es pugui portar a terme. Això passa per unes polítiques positives i una visió de gènere. Hi ha d'haver-hi un canvi de mirada ampli, integrador i amb les persones al centre. Hem de fer lobby, hem de fer pressió, hem de facilitar les xarxes i fer que tot sigui una cadena per alçar la nostra veu i poder avançar totes les persones. Per això, des del Plusvàlua Dones, seguirem a portar llum i solucions.
Doncs amb aquestes principals conclusions que hem pogut extreure d'avui de l'Espai Plusvàlua Dones, nosaltres ho hem de deixar aquí. Elisabet Bach, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Ben trobada també l'Olga Ortiz i la Sònia Díaz, que ens han seguit a l'altre costat del telèfon. Moltíssimes gràcies, Olga, Sònia, que tingueu molt bon dia.
Gràcies. Gràcies.
I, com sempre, agrair a la Mireia del Pozo un dia més per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Mireia, cuida't moltíssim. Que, no, que sé que no pares, que et segueixo a les xarxes socials.
Hem de ser rumberes.
Aquesta seria una mica l'eslògan, hem de ser rumberes. Doncs m'encanta. Mireia, cuida't molt i fins a dijous. I nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, aprofitem aquesta petita aturada que ens donen doncs, els serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia de les principals notícies i després tornem, que ja notem aquest olor de tinta, l'espai de lectura aquí al matí a Ràdio Estel, amb Aure Ferran. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Són les 12 del migdia.